21 anys amb tu.
Podran viure éssers humans a la Lluna? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. La missió Artemis 2 de la NASA s'enlairava amb èxit el passat 1 d'abril i retornava tot just ahir. El viatge marca una nova fita espacial, la primera vegada que éssers humans surten de l'òrbita terrestre des de 1972 amb la missió Apollo 17. Ha estat aquesta una eixida de 10 dies al voltant de la Lluna en què, tot i que cap dels astronautes ha davallat en aquesta primera missió a la superfície, servirà per realitzar maniobres de preparació per un futur aterratge. Caldrà, però, esperar el manco fins a Artemis 4, planejada per a l'any 2028. De tot plegat, de la geopolítica al darrere, de les forces que hi ha més enllà de les gravitacionals, avui amb Manuel Luna, doctor en física, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears i durant anys també col·laborador de la NASA. Avui, però, també parlarem de xarxes socials, de divulgació, concretament de Ramona Divulga, una iniciativa que utilitza Instagram per apropar coneixement, qüestionar idees i generar conversa al voltant de cultura, història i ciència. Tres dels seus impulsors ens visiten avui per explicar-nos tots els detalls. Abans, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
I encetam la nostra secció setmanal per comprovar si certes informacions que corren per les xarxes són veritat o mentida. Avui, però, ens allunyam una miqueta de les teories conspiranoiques i plantejam més aviat una qüestió que es comenta més al carrer. Per què ens posam vermells a l'hora de fer exercici? Una persona que es posa vermella té pitjor condició física? Ens ho explica tot plegat en un vídeo a les seves xarxes el cardiòleg Aurelio Rojas, cardiòleg i divulgador a través del seu perfil Dr. Rojas.
Si cuando corres o haces deporte se te pone la cara súper roja, este vídeo te interesa, porque mucha gente piensa que eso significa que están en mala forma, pero en realidad no suele ser algo peligroso y tiene una explicación muy interesante que tienes que saber. Mira, cuando haces ejercicio, tu cuerpo produce más calor y para evitar que la temperatura de tu cuerpo suba demasiado, el organismo activa un mecanismo muy inteligente. Dilata los vasos sanguíneos de la piel y esto permite que más sangre llegue a la superficie y así puedas liberar calor al exterior. Por eso, la cara o las manos se nos ponen rojas y hasta a veces con manchitas blancas. Esto ocurre mucho más en personas, sí, como tú, que tienes la piel clara. Cuanto más intenso es el ejercicio, peor. Cuando hace calor, frío o humedad, peor. O cuando el cuerpo tiene una respuesta vascular más marcada. Y esto pasa sobre todo en las mujeres. Ahora bien, esto no es malo ni peligroso, pero si además de este enrojecimiento aparecen síntomas como mareo, dolor en el pecho, palpitaciones importantes o dificultad para respirar mientras haces deporte, entonces sí es importante consultarlo con tu médico, porque el ejercicio nunca debería provocarte ningún tipo de malestar importante. Así que si al correr se te pone la cara roja, probablemente tu cuerpo simplemente está haciendo algo muy inteligente: regular su temperatura para proteger, sí, tu corazón.
Idò, ja ho sabeu, això no és dolent ni perillós. L'envermelliment facial és habitual perquè la sang cor cap a la pell per regular la temperatura corporal. Per tant, ens posam vermells durant l'exercici, principalment per aquesta vasodilatació cutània que facilita que el calor se'n vagi del nostre cos quan fem exercici. Aquest fenomen és més visible en zones de molta vascularització, com la cara o les mans, i en persones amb pell clara i durant exercici intens o en ambients calorosos. Passem ara a la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de Domestika, una de les comunitats en línia més grans enfocades en l'àmbit creatiu, que ofereix cursos en línia, evidentment, produïts professionalment.
Si sou com jo, que a part de que us agrada mirar coses artístiques o disfrutar d'expos o cine o vídeo, música, tot el que vulgueu, i us agrada també la part de la creació artística, avui venc amb una recomanació que la veritat és que això m'ha ajudat moltíssim i a més m'ha agradat molt disfrutar de tots aquests vídeos durant molts d'anys, no? Moltes vegades me demanen, perquè jo també faig feina de professor d'arts visuals, pues que com se pot aprendre a casa seva, a casa nostra, com podem fer un aprenentatge un poquet més autodidacta, com podem fer una especialització molt concreta amb una eina tal. Pues hi ha una pàgina que es diu Domestika, Domestika que s'escriu amb K, domestika.org, que és una plataforma d'ensenyança, ja sé que ara hi ha moltíssimes, però aquí hi ha una petita diferència, i és que Domestika, bé, té molt de cursos i tallers relacionats, sobretot, amb arts visuals. És veritat que darrerament també s'està ficant un poc en el món de la creació amb VIA, però té un munt de cursos que estan impartits per professionals del sector. I és veritat que no profunditzen molt, però sí que val molt la pena, perquè si us agrada qualque dibuixant o qualque creador de vídeos o fotògraf o dissenyador o el que sigui, moltes vegades són allà donant com petites eines o apunts de branques de l'art en concret. La veritat és que els cursos... Bé, la plataforma té una subscripció mensual, però el que volia recomanar és que rebusqueu en aquests tallers, que són molt barats també, crec que solen costar entre 6 i 10 euros, perquè a vegades sí que si teniu ganes de començar a aprendre fotografia o aprendre dibuix, potser aquí teniu unes petites pautes de per on començar, de quins materials i tal, i després sí que podreu fer qualque taller més especialitzat o presencial i tal. És com per descobrir si ens agrada o no qualsevol branca artística.
Pato Conde ens parla de Domestika i incideix en el fet que a través d'aquesta plataforma pots veure els processos creatius de diferents professionals que ofereixen els cursos.
Hi ha una cosa que jo m'agrada molt, perquè és veritat que molts de cursos que m'estic comprant allà, que no tenen molts, però és veritat que m'agrada comprar aquests tallers, és perquè puc veure com fan feina els professionals. I és veritat que són uns vídeos que jo m'agraden molt veure el procés, no? que és, a més, una de les, un dels debats actuals en el món de l'art. A veure si s'han de deixar els processos o no, o quina part concreta o quin percentatge té el valor d'ensenyar els processos. I és veritat que són vídeos sumament relaxants. O sigui, veure com qualcú dibuixa o pinta o veure una tècnica que no sabem com se fa i tal, pues aquí aquests vídeos són molt concrets i molt específics amb cada una de les eines. Lo que té de bo també és que té tota una comunitat d'artistes i d'alumnes que comparteixen les seves feines i els resultats dels tallers, i també se pot fer un poquet de comunitat. És veritat que ara això s'ha fet molt, molt gran, i sí que és veritat que per aconseguir qualsevol cosa tenim moltíssima d'informació, no? Però si voleu fer qualque cosa així autodidacta, a vegades és millor pagar una cosa concreta que, a més, té uns beneficis per l'artista i que el veiem molt ben gravat i que hi ha un procés i tal, i també molt estructurat, no? Ja un altre programa xerrarem dels problemes que han tingut de fer feina amb artistes, i també, per una altra banda, fer molta feina amb intel·ligència artificial de despedir-se gent o manar continguts i tal, que ha estat una època de domèstica bastant dolenta, però crec que ara estan retomant i pareix que va per un bon camí. Així que us recomano domestica.org, a veure què us pareix.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la Primera Divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escapada de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Cori Beta. Anna de la Salut.
Era 16 de juliol de 1969 quan despegava l'Apollo 11, la cinquena missió tripulada del programa Apollo dels Estats Units i la primera de la història en aconseguir que l'ésser humà arribés a la Lluna. Segurament ho recordeu.
As one small step for man, one giant leap for mankind.
Stretch on the limit.
Armstrong i Aldrin foren els astronautes que es van convertir en els primers a caminar sobre la superfície lunar. Les imatges, així com aquest so que sentíem, ja ho sabeu, varen recórrer el món sencer. Ara, 57 anys després, la missió Artemis II de la NASA s'enlairava amb èxit el passat 1 d'abril i retornava tot just ahir. El viatge, tripulat per Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch de la NASA i per l'astronauta Jeremy Hansen de l'Agència Espacial Canadenca, marca marca una nova fita. La primera vegada que éssers humans surten de l'òrbita terrestre des de 1972 amb la missió Apollo 17. Un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna que servirà per realitzar maniobres de preparació per un futur aterratge. De fet, cap dels astronautes ha davallat en aquesta primera missió a la superfície de la Lluna, i és que tot plegat forma part d'un programa molt més ampli d'operacions que cerquen amb el temps tornar a dur la humanitat a la superfície lunar. Caldrà però esperar el manco fins a Artemis 4, planejada per a l'any 2028. Per parlar dels detalls d'aquesta missió, avui ens acompanya Manuel Duna.
Manuel Duna és doctor en física i professor del Departament de Física de la UIBA. El seu camp de treball és la magnetohidrodinàmica solar, amb un interès especial en la física de les protuberàncies solars. Es va doctorar a la Universitat de les Illes Balears el juliol de 2009 amb una beca del Ministeri. Després es va traslladar al Centre Goddard de Vols Espacials de NASA durant 3 anys. Ha continuat sent col·laborador extern de NASA des del 2012 fins al maig del 2021.
Benvingut a Codi Beta, Manuel. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Hola, buenas noches, Ana.
Per situar-nos una mica, t'explica'ns en què ha consistit aquest Artemis 2 i per què ha generat tanta expectació, perquè hi ha hagut molt, molt, molt de ressò mediàtic per aquesta missió.
Sí, a mi també m'ha sorprendit la expectació mediàtica que ha habido, però bueno, creo que ha sido normal, porque es la primera vez en muchos años que el ser humano vuelve a estar en el entorno lunar. Para entender Artemis 2, yo creo que hay que entender un poco todo el contexto de Artemis. Y Artemis es, la idea es colonizar la Luna y también la exploración de Marte, porque digamos será el punto de partida. Todo lo que se aprenda en la Luna se puede también extrapolar a Marte, y además Marte será probablemente el punto de partida, la Luna será el punto de partida para llegar a Marte.
Per tant, hi ha un rerefons més enllà. No sé si tornarem a veure aquelles batalles com a temps enrere entre Unió Soviètica i els Estats Units, o si hi haurà nous actors aquí. Sigui com sigui, ho dèiem, aquesta missió de moment no ha realitzat un aterratge a la Lluna, però sí que s'han realitzat diverses maniobres per preparar-ne en un futur. Això, a nivell científic, quin interès té? O sigui, aquestes maniobres que s'han fet ara, en quin punt de tot aquest trajecte que deies d'exploració de la Lluna i possible assentament a Mart, quina importància tenen aquestes primeres passes en tot aquest període d'investigació científica que s'ha encetat ara?
Sí. Todo lo que es la exploración de la Luna y Marte se llama la exploración de espacio profundo, que son cuando ya nos alejamos de las órbitas bajas de la atmósfera, que se llaman LEOs por sus siglas en inglés. Entonces, cuando nos alejamos de esas órbitas y también de la magnetosfera nos protege al ser humano y a los dispositivos electrónicos de lo que son las partículas energéticas o radiaciones provenientes del Sol y galácticas, y son bastante perjudiciales. De hecho, gran parte de las pruebas que se hacían era para entender cómo esta radiación podía afectar a los astronautas. Se han hecho bastantes pruebas, tanto de salud, por ejemplo, bueno, todos habremos visto a lo mejor algunas, que son los avatares, por ejemplo, que se meten células en un chip de los astronautas, y se ve cuáles son los efectos de la radiación en esas células. También se controlan los biomarcadores inmunológicos, y esto se hace mediante saliva seca, porque no pueden guardar saliva húmeda porque no tienen neveras. El sistema está tan optimizado que no tienen neveras, ¿no?, para poder guardar esas muestras. Tiene que ser saliva seca, y así controlan también el sistema inmune contra la radiación. Es que hay muchísimas cosas que se tienen que probar. Por ejemplo, una cosa que parece que no pensamos, que es el equilibrio. Uh-huh. Se llama el sistema vesticular. Entonces, imaginemos que esos astronautas llegan a la Luna y tienen que empezar a hacer trabajos en la Luna o en Marte. Entonces, si no son capaces de mantener el equilibrio o orientarse porque han perdido esa capacidad, pues sería un problema y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta Y básicamente son esos experimentos científicos los que se están haciendo, digamos, pruebas para siempre con vistas a la exploración de l'espai profund.
Uh-huh. Explorar l'espai profund i fer aquestes proves és bàsic per, en un futur que ens sembla de ciència-ficció, però sembla que si parlem en termes científics podria ser que arribés a passar. No sé fins a quin punt és realista, Manuel, parlar de presència humana de manera sostinguda a la Lluna en els pròxims anys o dècades. No sé en quin període ens hem de situar.
Bueno, los planes son que en la década de 2030 ya, o sea, en la década del 30 ya haya colonias humanas en la Luna. Entonces, bueno, esos son los planes y lo que, digamos, habla todo el mundo, digamos, a nivel científico. Hay muchas cosas a hacer. Por ejemplo, se van a poner satélites en órbita alrededor de la Luna para que haya comunicación, digamos, con una especie de sistema GPS también uh-huh. en la Luna. O es todo bastante, se están haciendo muchísimas cosas. Lo que antes hablabas de la competencia, digamos, en distintos países, eso también es, hasta cierto punto, es positiva, ¿no? Porque luego también, no sé si, bueno, una de las de los puntos clave es llegar al polo sur de la Luna. Porque, por ejemplo, si hiciéramos una colonia, pongamos en el ecuador de la Luna, entonces esa colonia estaría 14 días con luz y 14 días con oscuridad, con unas temperaturas bajísimas. Entonces, eso es muy complicado para el ser humano. Y luego, por ejemplo, hay que poner paneles solares para tener energía. Y 14 días de oscuridad es demasiado. Entonces, los planes de muchos países es colonizar el polo sur de la Luna, porque hay hielo, pero también hay elevaciones de, digamos, de, por ejemplo, los bordes de cráteres que pueden ser lo suficientemente elevados que tengan luz la mayor parte del mes lunar, que son 28 días.
És molt interessant, és fascinant tot això que ens contes, perquè això, el que dèiem, sembla de ciència-ficció, però realment no ho és, una previsió de res, 4 anys, de dècada del 2030 ja entrarem, per tant, això, en 10 anys, per aventura, veiem tot això que ens contaves, i de fet parlaves de posar possibles altres satèl·lits. De fet, en aquesta missió es va perdre la connexió durant uns minuts, no recordo ara exactament quants eren, amb la nau, ¿no?
Sí, sí, claro, cuando pasa por el lado, digamos, que oculto que no vemos, o por detrás de la Luna, no es posible haber comunicación. En cambio, si pusiéramos un satélite que como de repetidor, ¿no? Uh-huh. Que pasara por el otro lado, entonces sí que podría haber comunicaciones. Uh-huh. En Tierra existen sistemas como esos ya, que los satélites o las naves, digamos, de NASA, por ejemplo, hay un sistema que hace las comunicaciones entre, digamos, lo va comunicando por alrededor de la Tierra y finalmente lo retransmite a una antena.
Ja que parlem d'aquesta cara oculta, traurem moltes informacions d'aquesta Artemis 2 sobre aquesta cara més desconeguda, la que no veiem?
La idea es que sí, porque parece que, a ver, pongamos en contexto. Ya desde hace bastantes años está el LRO, que lo que hace es tomar continuamente, monitoriza la Luna, está orbitando la Luna y continuamente está monitorizando superficie lunar. Y se hacen mapas y se va cambiando porque se ve que también la superficie lunar es dinámica. Puede caer algún meteorito, puede ir cambiando. Parece que la inspección visual, les han entrenado para hacer una inspección visual y también poder ver las zonas que pueden ser interesantes. Parece que los colores también son interesantes porque parece que el ojo humano es capaz de detectar esas diferencias mejores que otros sensores. Entonces era necesario también tener esa inspección visual.
És curiós, no?, pensar que avui dia tenim més potència en un telèfon mòbil que la que tenien en una missió Apollo. Explica'ns una miqueta com ha evolucionat tot això, quines diferències tecnològiques i científiques hi ha hagut entre Artemis 2 i aquelles missions que ens varen dur a la Lluna i quin paper hi jugui la nau dins d'aquesta missió, la nau Orion.
Bueno, el desarrollo tecnológico de los años, con respecto a hace 50 años es brutal. También hay que decir que Apolo tenía la tecnología que era necesaria. Es decir, en aquella época seguro que había avances tecnológicos muy avanzados, o sea, muy que podían ir encima en la nave. Lo que pasa es que a lo mejor también consumían mucha energía. Entonces, supongo que el sistema estaba optimizado, entonces llevaba lo justo necesario para la misión. Bueno, desde toda la electrónica que lleva hoy en día ya la Orión, pues es muchísima ventaja con respecto a Apolo. No sabría enumerar todas las diferències, però són abismales.
S'ha xerrat molt també de la trajectòria de retorn lliure. Ens pots explicar, Manuel, en què consisteix, què és això del retorn lliure?
Cuando se habla de retorno libre, se refiere sobre todo a que no hay no hay propulsión. Entonces, lo que es el Artemis II ha tenido la propulsión inicial, ha tenido otras para redirigir la órbita, pero una vez que se entra en la órbita calculada, porque todo esto se calcula y con bastante precisión, pues no es necesario añadir energía, más energía al sistema, o sea, por propulsión, y entonces la nave rodea la Luna y vuelve a la Tierra. Eso también es importante para estas misiones, porque imaginemos que se rompe la propulsión en medio del camino a la Luna. Pues entonces, como esa órbita va a ser la suya, la que ya llevaba inicialmente, no es necesario encender los motores para volver de nuevo a la Tierra. Entonces, también es una órbita segura desde ese punto de vista, de que si fallaran los sistemas, la nave Orión volvería a la Tierra.
És una manera d'assegurar, clar, d'assegurar el tir i saber que si falla qualque cosa no passaria res perquè podria retornar d'igual manera. Abans ho hem mencionat una miqueta, però crec que és una pregunta que és bastant clar, ho hem dit a l'inici, tu mateix ens deies m'ha sorprès que hagi hagut tant d'impacte mediàtic. L'altre dia també escoltava que la NASA ha posat molt d'interès en difondre aquesta missió per tema de pressupost, perquè hi ha possibles reteades del govern Trump entorns científics com el seu. Jo no sé si aquí hi ha més geopolítica que recerca. Explica'ns una miqueta, des del teu punt de vista, quin impacte tenen aquestes missions en la nostra societat i en el nostre dia a dia.
Bueno, sí que és verdad que hay recortes en ciencia por la administración actual, pero con respecto a lo que es la exploración espacial, es en otro tipo de ciencia más o más teórica o no tan aplicada, ¿no? Por supuesto que hay un interés también en liderar esa exploración, porque digamos es una cuestión de liderazgo internacional. El país que controle el espacio y la colonización de la Luna, pues claro, también controlará otro tipo de cosas. Tecnológicamente también es importante, porque se desarrollan sistemas que pueden siempre ser útiles para el desarrollo normal de la vida cotidiana. Eso ya se ha visto en otras misiones anteriores. Por ejemplo, todo el desarrollo tecnológico de algunas electrónicas y demás, pues luego siempre puede repercutir en la vida cotidiana. Más allá de lo que sea a nivel pragmático, es interesante también a nivel científico entender cómo se forma la Luna. En lo que es la cara oculta, digamos, la cara oculta es más vieja que la cara visible, y permite, al ser tan más vieja, entender mejor cómo se formó la Luna. Se pueden hacer también exploraciones o poner observatorios de radiación solar allí en la Luna, y también telescopios que no estén influenciados por la atmósfera terrestre, y estén en la Luna. Eso sería también muy interesante.
I allà existeix la possibilitat, no sé si es contempla, de trobar organismes vius?
Bueno, yo no tengo constancia de que se estén buscando organismos vivos. Pues si se descubren, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero bueno, no hay una... Creo que no hay ninguno que vaya enfocado a eso, porque es un entorno demasiado hostil para cualquier tipo de vida, ¿no? Si dijeras Marte, tal vez, no sé si hay ahora, pero tal vez hubo, y eso sí que se tendría que tener en cuenta. Sí que se busca.
També volíem comentar amb tu des d'una perspectiva purament científica i una persona que ha estat en contacte amb la NASA durant tant d'anys i sent doctor en física, totes aquestes teories conspiranoiques, Manuel, que diuen que l'home no ha trepitjat mai la Lluna. Tenen diversos arguments. Hi ha, per exemple, aquest que diu que en les imatges que s'han mostrat no s'hi veuen les estrelles, que la bandera estadounidenca onejava i això és físicament impossible, que hi havia llums artificials perquè hi ha diferents tipus d'ombres paral·leles, o que també s'ha xerrat de la petjada de Neil Armstrong, que es va marcar perfectament i això ha de ser impossible per les condicions d'humitat. Bé, n'hi ha moltes, n'han dit només algunes, però des d'aquesta perspectiva física i científica que ens pots aportar a tu, ens podries fer un petit desmuntatge de totes aquestes qüestions que neguen que l'home ha tropitzat la Lluna?
Sí, bueno, son relativamente sencillas de rebatir las teorías conspiranoicas. Yo que he estado allí también, entiendes un poco la envergadura de todo lo que es NASA. Es inmenso los dispositivos, toda la tecnología que hay es bastante impresionante. Hay varias cosas. Por ejemplo, no se ven las estrellas en las fotos. Eso es en algunas fotos, porque hay otras que sí que se ven. Hay una gran cantidad de imágenes que tomaron los astronautas allí. Hay que recordar que hay 6 misiones Apolo que alunizaron, no solo la primera, Apolo 11, y se tomaron gran cantidad de datos. Se dejó de ir a la Luna porque era muy caro y se perdió el interés, digamos, popular, porque ya se había hecho lo que se tenía que hacer y ya estaba. Pero, por ejemplo, lo de que no se ven las estrellas en las fotos, en algunas fotos, es básicamente por una diferencia entre la luminosidad. Por ejemplo, sale la Tierra y entonces es muy complicado sacar las estrellas de fondo. Simplemente por la diferencia de luminosidades.
No entrarem en més detalls, no fa falta per ventura desmuntar totes i cadascuna d'aquestes teories perquè perdríem molt de temps i de fet ens agradaria acabar aquesta entrevista amb bon gust de boca i en fora de totes aquestes conspiranoies. En què t'has fixat tu, Manuel, amb ulls de científic, amb ulls de físic, durant el desenvolupament d'aquesta Artemis II? On poses l'atenció? I ja no només aquesta Artemis II, sinó en el que suposarà el que comentàvem a l'inici, no? Que això és un inici d'un trajecte, d'una missió molt més llarga.
Sí, exacto. Digamos, desde el punto de vista personal, para mí es muy, muy excitante ver que se están dando grandes pasos para colonizar la Luna. NASA es, digamos, parece la que está liderando, pero hay otros países, China, también está India, Japón, que están también están haciendo grandes esfuerzos para llegar a la Luna. La idea es que las colonias lunares sean internacionales, digamos, de varios países, no solo NASA. Todo eso es muy, muy, muy excitante porque ya desde hace mucho tiempo se pensaba cómo llegar a Marte, haciendo grandes naves que salieran desde la Tierra, lo cual es bastante complicado porque una nave para llegar a Marte tiene que ser muy grande porque son 6 meses de viaje, pues tiene que ser muy grande y la nave que las envíe también tiene que ser muy grande. Es complicado a nivel de la energía necesaria, pero también de los materiales que aguanten el despegue. Por otra parte, construir naves en la Luna también es muy interesante para llegar a Marte. que es, parece que es el plan que se está siguiendo. Uh-huh. Y también desde el punto de vista más científico y la ciencia que hacemos en la OIB es entender cuál es el, lo que es el clima espacial. ¿Cuán importante es el clima espacial en la exploración espacial? Porque, digamos, las radiaciones que emite el Sol, está el viento solar, las partículas energéticas, cuando hay tormentas geomagnéticas, tormentas solares o erupciones, pues eso puede determinar el éxito de la misión o no. Puede también poner en peligro a los astronautas. Y bueno, desde la Universidad de las Islas Baleares nosotros estamos también involucrados en lo que es el clima espacial. Los eventos que crean el clima espacial severo, como son las erupciones de masa coronal o, digamos, en los la emisión de partículas energéticas por el Sol. Y bueno, eso es lo que me interessa també a nivell científic.
Per tant, repercussió de tot el que passa, que a vegades sembla que està en fora de nosaltres, però no ho està tant. També a la Universitat de les Illes Balears hi ha connexions a nivell d'investigació amb tot això que hem comentat, amb aquestes missions a l'espai, amb tot el que passa en aquestes missions i en aquest espai, en les condicions climàtiques i en la possibilitat que hem mencionat de que en un futur no gaire llunyà, hi pugui haver presència humana de manera sostinguda a la Lluna i en un futur probablement a Mart. Manuel Luna, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, que vagi molt bé.
Muchas gracias, Ana.
Fins una altra. Buenas noches. Codi Beta.
Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
Com es fa divulgació en l'era dels Reels? Quins reptes implica comunicar amb rigor a internet? Avui parlam de xarxes socials i de divulgació i concretament d'una iniciativa que utilitza Instagram per apropar coneixement, qüestionar idees i generar conversa al voltant de temes que sovint queden simplificats o mal explicats. Parlam de Ramona Divulga, un grup de divulgació digital que just fa unes setmanes s'han constituït per donar més força i visibilitat als diferents perfils que conformen el projecte. És un grup de divulgació que es defineix a si mateix per tenir una mirada illenca que vol impulsar l'ús del català a través de la ciència, la cultura i la història. I per parlar-ne avui ens acompanyen dos dels seus impulsors. Tenim Isabel de la Calle Aguirre i Joan Salvador Moñino de Parlars Mallorquins. Com esteu? Benvinguts.
Molt bon dia.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Expliqueu-mos una miqueta quan i de quina manera decidiu posar en marxa aquesta iniciativa i quin buit detectàveu en la divulgació, en les vostres diferents feines, projectes, perfils, abans de començar amb aquest Ramona Divulga?
Bé, crec que l'objectiu més principal era fer xarxa entre nosaltres. Sí que és vera que hi havia molt de contingut en català, de fet, a Mallorca i a les illes en general, molt d'entreteniment, i de divulgadors, crec que eren poquets que havien sortit i de cada vegada n'estaven sortint menys, i un poquets idea era que no mos vegéssim a nosaltres mateixos com una competència, sinó de qui te lleva subscriptors, qui te lleva likes i tot això, sinó bé el contrari, no? De que tots poden fer pinya, que mos poden veure com un grup que mos ajuda Dona-nos visibilitat, dona-nos també suport mutu i
créixer una mica,
i créixer,
no?
Sí. Uh-huh. I a l'àrea interna crec que també resoldre dubtes entre nosaltres.
Sí, això també, perquè de vegades quan vam començar, que encara no teníem pues, aquest grup, era cadascú individualment, i si tenies un dubte, pues, era un poc... Yeah. Bueno, ja...
ChatGPT, no? O que si mos pot ajudar.
Sí, ara ja el pues, nostre grup demanam i mos ajudam entre tots.
I per tant entenc que amb aquest esperit no estàu tancats. De moment, quantes persones sou que formeu part de Ramona Divulga?
Ara som 10,
sí,
si no
vaig
malament.
Sí. I la intenció és continuar...
Clar, si intenció es creixer, que no se quedi, òbviament, no com un grup de nosaltres només som els divulgadors, sinó que, de fet, estem preparant que cada any, més o manco, tinguem dues convocatòries obertes a que la gent que se vulgui entrar en el grup, pues, valorar que estigui en aquest grup també i ampliar aquest grup i també ampliar altres categories, perquè de moment som ciència, història i cultura, però precisament perquè són els àmbits que han sortit ara a divulgació, però, òbviament, volem que hi hagi més gent que divulgui d'altres coses i que també pugui entrar a Ramona.
I que s'hi pugui sumar.
Sí.
I m'imagino que no hi ha cap requisit més enllà d'això, de poder decidir-ho en un moment donat entre totes les persones que en formen part. No sé si cercau com algunes vegades per fer càstings que te deixen quant de seguidors tens, no?
No. El nostre requisit és que ho facin català.
Sí. Ja, el tema també mos dona un poc igual, i tot el que sigui és benvingut.
Com funcionau internament? No sé si teniu uns estatuts, unes bases, una manera de fer, si teniu unes reunions periòdiques, com vos organitzau el vostre dia a dia, un grup de divulgació com aquest, com funciona?
Vols comentar un poquet tu?
Sí, bé, ara pues, estem començant, encara no ho tenim superestructurat, però sí que hem anat fent reunions, i ens vam reunir un poc per comentar què és el que volíem tenir en compte, el que han dit que sigui en català, de que sigui contingut de divulgació, i hem anat entre nosaltres com xerrant quins serien aquests aspectes a tenir en compte per constituir-nos com a grup. Però sí, a lo millor d'aquí endavant veiem que necessitàvem alguna més i anàvem ficant també.
Per tant, en construcció, diguéssim.
Sí, també a nivell calendari hem posat com un petit requisit de cada mes penjar un vídeo per creador, així que com a mínim cada mes tenim 10 vídeos per el canal, que jo crec que està bastant bé, i així també li dona vida en aquest canal. I també és important dir que funciona per col·laboracions, és a dir, que no són vídeos estrictament per Ramona, sinó que els vídeos de Ramona els creen els propis creadors que després col·laboren amb aquest perfil.
Són aquestes publicacions no compartides que dèiem, que poden sortir diferents perfils. El central, en aquest cas, d'aquest vídeo mensual, Ramona divulga amb parlars mallorquins, o en Isabel, o qui sigui, no?
Sí, correcte.
No sé si teniu algun referent, si vosaltres vos heu inspirat en algun model ja existent a altres llocs, no sé si a Catalunya, que ha impuls amb la rebassada, etc., o si més enllà vos heu fixat en algun altre país que vos cridi l'atenció, no?, un model d'organització en aquest, en aquest sentit, perquè, clar, són maneres de fer molt noves, vosaltres ho deieu. Ara mateix creem aquesta xarxa a partir de les necessitats que mos sorgeixen, no?
Sí. Bé, va ser pel perfil es català de Neurones Fregides, que fan un poc el mateix i nosaltres mos hem inspirat, mos ha agradat el format, i de dir, mira, aquí a Mallorca no tenim algo d'aquest tipus, és anem a fer-ho.
En el seu cas, crec que només fan divulgació científica, Neurones Fregides, i nosaltres hem incorporat un poc aquestes categories que anem també per dia.
Heu anat obrint una miqueta l'espectre de tot això. Ja sé que és una pregunta complicada, però ja sigui amb Ramona Divulga o amb els vostres perfils, vosaltres teniu la intenció de poder guanyar-vos la vida amb la xarxa, amb les xarxes i amb la divulgació a través d'elles, amb la tasca que feis, perquè al cap i a la fi són moltes hores de feina, tot i que no ho sembli, no?
Sí. Bueno, jo realment quan vaig començar a fer vídeos pues, no vaig pensar en aquest tema, sinó va ser perquè m'agrada i un poc un hobby, però ara sí que amb el temps, pues dic, mira, si em sortís l'oportunitat de potser poder anar a dedicar-me un poc a això, pues també no estaria malament.
Jo he de dir que, com ja he dit moltes vegades, som autònom, compagino els meus vídeos d'Instagram amb altres feines de dissenyador, però sí que és veritat que he de recalcar que pareix molt difícil dedicar-se a xarxes sent divulgador en específic, perquè pareix que si t'ha d'entrar d'obvés a través de xarxes és per publicitat, per perquè te contacta X marca, no? Pareix que sempre és com un servei que dones en els altres i no com la feina que fas tu de divulgació amb el teu projecte, no? En aquest sentit, és un poc més difícil dur-ho cap allà, però bueno, supos que l'intenció és també crear una imatge compartida en el sentit de que quan una persona pensem necessit, en aquest cas, divulgadors en específic, que siguin divulgadors, que ja, per exemple, se li vengui la nostra cara o el nostre nom a la ment i ajudar a fer entendre que no només que feim entreteniment, sinó que divulgam a xarxes.
Perquè aquest és un punt interessant. Jo no sé si heu trobat aquesta xarxa, o més enllà, si feis comptes, fer feina amb altres perfils o amb altres persones, precisament per tenir una espècie d'estatuts o una regulació laboral. Parlàvem de publicitat, que és una de les maneres més senzilles, no? D'associar, no? Una persona que fa un influenciador, una influenciadora, però hi ha aquesta manera o aquesta intenció amb aquest tipus d'iniciatives o amb aquests tipus de perfils diferents de donar-li la volta en això, que no sigui només això, no? No sé si heu xerrat a nivell laboral de drets en aquest sentit.
Crec que estem un poc tan fora en aquest sentit. Sí que han comentat de vegades establir certes tarifes, però també no sabem encara... És que, clar, és que si estableixes tarifes ha de ser per subscriptors, per no, per temàtica, és un poc complicat. Sí que és vera que poden dir que Ramona mos estem associant com a associació legal, diguem. Per tant, en aquest sentit, tenir un
empara, de qualsevol manera, no?
En aquest cas, crec que mos pot beneficiar.
Veurem. Queda molt de camí per recórrer, no? De veurem el fet d'haver creat l'associació, que m'imagino que és un punt en positiu, sinó sí. Com se recorre tot aquest camí que teniu per endavant. Per curiositat, d'on surt el nom? Ramona Divulga.
Sí, és una mescla de... Bé, en Ramon Llull, sí. En final és un referent d'aquí, i és un poc també un joc de paraules, perquè té com el parèntesi, a la O, pues, és com la paraula raona, de raona, és juntar aquestes paraules per...
Molt bé. Ja tenim el dubte resolt, oi? Perquè no
sabíem exactament... He de dir que moltes persones mos ho demanen quan deim que mos diuen Ramona, sí.
En cadascun dels vostres casos, tu, Isabel, ja mos has dit una miqueta que vares començar a fer vídeos perquè t'agradava i te venia de gust tirar la divulgació per aquesta banda. Com sorgeix aquesta espurna de començar a fer precisament divulgació, que és allò que vos crida i de decidir fer-ho a través de xarxes socials?
Bé, jo, com he dit, en el meu cas, pues, sempre m'han agradat aquests temes, i sobretot també ara a la carrera, que estic estudiant educació primària, teníem assignatures d'història i tal, i va ser a les classes que potser fèiem un tema i dic, ostres, que xulo, m'agradaria fer un vídeo sobre això. I també és graciós perquè de vegades he fet un vídeo inspirat en algo com s'han ensenyat a classe i qualque company me ve i m'ho diu, ai, que xulo, com sabies això? I jo, bueno, ho vàrem fer a classe.
Ho vàrem estudiar, tu on eres, no?
Sí, exacte.
I en el teu cas, Joan?
Però en el meu cas...
Esteu és un cas curiós.
Sí, clar, perquè jo vaig començar la pandèmia, estàvem tots tancats, avorrits. Jo vaig començar fent mapes, només, perquè estava amb la meva tableta i amb el meu Photoshop d'aquella època encara tenia d'estudiant. I res, començar a fer vídeos va ser perquè molta gent me demanava dubtes. Jo realment els dubtes no els sabia resoldre, però deia, bueno, sé cercar en el diccionari. Aquesta gent no sé per què no cerca en el diccionari, però bueno, m'ho demana jo, ho cercaré jo en el diccionari i faré un vídeo. En el principi va començar com a stories. La gent me deia, bueno, és que la història només dura un dia, ja, bueno, Faré vídeos. Jo vaig començar a fer vídeos.
Mira, parlant de vídeos, anem a escoltar alguns exemples dels vostres perfils, de les vostres experiències divulgatives a les xarxes. Començam amb en Joan Moñino, sota el perfil de Parlars Mallorquins.
Probablement heu estudiat el segle del valencià. En Neusias Marc, en Joanam Martorell, en Jaume Roig... I pensau, uf, quant de senyor i testosterona junta. Però, entre tant de mascle gimbro, apareix ella, la primera autora coneguda de la literatura catalana. Però, qui era Isabel de Villena? Posem un pot de comptes.
Aquest és un dels vídeos recents de Parlars Mallorquins. Vares començar amb curiositats lingüístiques, ho dèiem, i maneres de parlar, història de les paraules, però has anat ampliant una miqueta l'espectre, com per exemple amb aquest vídeo, no?, que va més enllà de lingüística pura o d'aquests mapes que feies a l'inici, no?
Correcte. He de dir que tot ve per interès propi. No és que se m'hagin posat... Com que no he sentit la pressió d'ampliar fronteres, diguem, sinó que m'interessava la lingüística en aquest moment. La història també és un tema que m'apassiona molt. De fet, estic estudiant a la UOC Història. I res. També, relacionat un poc tant amb història com amb lingüística, també fac sociolingüística, que és també un poc a mirar aquesta perspectiva social de la llengua i aquesta variant també política. Però res, tot ve de dins, vull dir, ve de... perquè m'interessen els temes.
Està bé tenir aquesta inquietud i traslladar-la després. Sort, sent autònom, fer feina i estudiar. Benvingut en el club, Joan. Molt d'ànims. I a més tu li sumes la part de les xarxes amb bastant de seguidors. Escoltam també un tall de Isabel de la Calle.
Marjals que aguanten els temps que passa, va dir un filòsof. I és que a la Serra de Tramuntana els murs de pedra en sec superen els 5.000 quilòmetres lineals. Lo que vendria a ser la distància entre Banyalbufar i el Pol Nord.
Els murs poden tenir diferents funcions.
Per exemple, per delimitar un terreny o amb fins agrícoles, que aquest seria el cas de les marjades. Van sorgir com una necessitat d'aprofitar al màxim la terra disponible... Per
els marges, en aquest cas, però n'hi ha d'altres en el teu perfil. Tu has començat fa més poquet a endinsar-te en aquest món. Com tries el contingut? De què t'agrada parlar? Fas una miqueta com en Joan segons inquietud? També tens formació en aquest cas? Ets historiadora?
No, jo no tenia informació de... El que he dit de la carrera, molt de temes que són de cultura general, pues vaig aprenent. I segons va sorgint, vaig improvisant un poc, potser he sentit qualque tema que dic, ai, pues no sé massa sobre això, vaig investigar, i és un poc pel meu compte de ficar-me a investigar. I així me va sortint els temes per fer vídeos.
Si els voleu seguir, ja ho sabeu, tant Ramona divulga, a partir d'aquí podreu anar traçant tots els diferents perfils que existeixen, com Isabel de la Calle, Parlars Mallorquins, que ens acompanyen avui per parlar d'aquest projecte. I ja per acabar, perquè ens queda poc temps, però sí que vos volíem demanar, i de fet ho hem mencionat a l'inici, al principi de la conversa, en un punt hem dit, ves que no és només entreteniment, hem de donar a entendre que feim una cosa més enllà, no? Però alhora ens trobem amb la situació que hi ha aquesta capacitat cerebral moltes vegades limitada de vídeos curts, de donar missatges. Vosaltres rompeu una miqueta amb aquest concepte, com equilibrau aquesta part d'entreteniment i rigor, que és el que fa bo un vídeo, un reel, perquè la gent el miri, l'escolti sense i posi like.
És a dir, jo crec que per començar hem de tenir en compte que un reel dura un minut, dos minuts, i per tant no t'informaràs amb un reel. És a dir, a reel penturet la primera passa, però que òbviament, si mos informàvem a través de reels, doncs malament anàvem en sa vida, no? Clar, supos que el que cercam pentures és aquesta espurna de jo m'ha interessat aquest tema, vull que també t'interessi tu, perquè tu després t'acabis informant. I com gestionar lo de l'entreteniment és que jo no ho veig tant com entreteniment. És a dir, crec que no he d'entretenir a la gent. Si la gent me vol, crec que és més una qüestió de que la gent vol que li conti una altra persona, de tu a tu, i pentura també per tema d'edat, no? Que mos entra pentura una informació per una persona que té la mateixa edat, que pentura això vol dir que té un llenguatge per més proper a nostre, sí, que no de la necessitat de que t'hagi d'entretenir, perquè tampoc som infants, perquè t'hagi d'anar a entretenir, però explica't, jo que sé, qui era Isabel de Villena, per exemple.
Bé, també crec que és important iniciatives com aquesta, que la gent pugui veure que persones normals com nosaltres ens pot agradar divulgar, interessar-nos per aquests temes, que potser una persona pues, pensa que és un poc més de senyor que està tancat a la biblioteca estudiant, però que sabeu que és algo també que pot ser divertit.
Mm-hmm. També he de dir que Pentura, això és una cosa que mos uneix, és que ella i jo juguem molt amb sedició.
Sí.
Que això ajuda també molt en els vídeos.
Sí, d'aquesta manera el feix ja no sé si entretengut, però sí que cridau l'atenció, no? De la persona que l'està mirant i ficau un element a un altre i això fa que capti una miqueta aquesta...
Posar amb la part visual Pentura.
Mm-hmm. Mm. Important, evidentment, perquè sí. Ja hem de tenir àudio i visió en aquests vídeos. En qualsevol cas, persones interessades... entretenir-se, però no només això, sinó tenir contingut de qualitat, seguir persones que fan divulgació i d'alguna manera temes que aniran creixent, però que de moment es delimiten en la ciència, en la cultura, en la història i amb aquesta mirada illenca, perquè tots les persones participants en aquest projecte són d'aquí, de les Balears, i fets aquests vídeos sempre en català, heu de seguir Ramona Divulga. Moltíssimes gràcies als dos, Isabel de la Calle i Joan Salvador Moñino, de Parlars Mallorquins, per passar avui per Codi Beta. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 12 d'abril de 1925, dia en què naixia Evelyn Berezin, enginyera informàtica nord-americana que es convertiria en una figura clau en la història de la tecnologia. És, de fet, coneguda com la mare dels processadors de textos. I és que Berezin va revolucionar la manera com es creaven i editaven els documents. L'any 1969, fent feina a la seva empresa, Redactron Corporation, el nom ja duia tela, va desenvolupar el primer sistema de processament de textos realment funcional, anomenat Data Secretary. Aquesta màquina permetia escriure, editar, guardar i imprimir documents sense haver de reescriure'ls completament, un avenç que en aquella època, encara plena de màquines d'escriure, va ser extraordinari. El concepte que Berezin va impulsar és el precedent directe dels programes moderns que coneixem tots avui en dia i utilitzam, com el Word, el Google Docs, eines imprescindibles en el nostre dia a dia. La seva innovació va transformar el treball d'oficina, augmentant la productivitat i reduint els errors. De qualsevol manera, la seva contribució no només va canviar la tecnologia, sinó també la manera com feim feina i ens comuniquem, deixant un llegat que perdura en cada document digital que encara es crea a dia d'avui. A més de l'impacte tecnològic, és important destacar que Evelyn Berezin també va ser important per obrir una porta en el camí a les dones en un sector dominat per homes, convertint-se en un referent per a futures generacions d'enginyeres. Amb aquest apunt, acomiadam el Codi Beta d'aquesta setmana. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. There weren't words, but I could speak with tongues of fire in my language. There were no roads and there were no cars. There was no light, but I could feel electrified. There was no God, there weren't any sin. There were no clothes, but I could read the creature's skin.